El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dimarts, avui en companyia de Toni Ramon. Molt bon dia.
Bon dia.
Assun Reyes, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Jordi Mulgó, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs ja tenim novetats i notícies respecte a Cristina Cifuentes. Ho dic perquè és informació la més recent, la més fresca, perquè Cifuentes ha renunciat al màster, aquest polèmic màster que tant ha donat a parlar, i a més ha demanat disculpes a la universitat. No sé si és tot el que ha de fer, si amb això n'hi ha prou. De moment continua en el seu càrrec i des del Partit Popular, des de la cúpula, el senyor Mariano Rajoy tampoc no s'ha pronunciat. Ella va dir en el seu moment: només renunciaré si m'ho demana Mariano Rajoy, però Mariano Rajoy no li ha demanat res. De totes maneres, malgrat aquest gest que fa al cap dels dies de parlar-ne del tema, continua assegurant que ella té el seu títol oficial.
No, però és que jo crec que ha sigut... Dius que s'ha demanat disculpes, però ha demanat disculpes d'una manera molt estranya.
Perquè
ha tornat a posar la responsabilitat en la universitat. Ha tornat a dir, pues, això, que ja no té res, que ja ho té tot i que el que hagi fet la universitat no és cosa seva. No? O sigui que són unes disculpes una mica sui generis, trobo jo.
Vaja, i renunciar a un màster si realment te l'has currat, te l'has estudiat, has presentat els treballs i has fet els exàmens...
Tu no ho faries.
Difícilment renuncies a un màster, no? Per tant, està clar. Jo crec que hauria de renunciar a altres coses que, a part del màster. Però bé, em remeto al que deia la setmana passada, eh? Continuem tirant del fil. Vull dir que si hem de sancionar el rector, si hem de sancionar el director de màster o els hem de deixar allò suspesos de feina i sou, doncs potser que ho fem, perquè si no, mai acabarem amb aquestes...
Però no salvant-se ella, o sigui, no com fa ella ara.
Evidentment que no.
Jo estic immaculada...
El que dic és, no ens quedem només amb el cap de Cifuentes, sinó anem tirant del fil, no? I bé, ja hem anat veient que en les webs oficials i oficioses els currículums dels representants electes han anat canviant.
Sí. Perquè es van posar en alerta, eh?
Sí, han anat rebaixant expectatives, diguéssim. Que en tot cas, també se'ls hauria de dir que no passa res. Potser dins del Congrés necessitem molts més treballadors de peu, de base, gent que malauradament no ha pogut estudiar i que té feines precàries, i potser el Congrés no decidiria les bestieses que decideix quan fa lleis laborals o fixa salaris mínims o decideix augmentar un 0,25 les pensions, etcètera. Potser si no tothom visqués allò en el País de les Meravelles, doncs potser les polítiques també serien més reals.
Home, no ho crec, perquè el que tenim ara és això, gent que no té res de tot això i fa veure que ho té.
Sí, però que no ha treballat mai a la cadena de muntatge.
Val, això
no,
d'acord.
O sigui, aquí és la gran diferència.
Això d'acord, sí. Però que no tenim cap...
Al final, si tinguéssim una representació real de la població entre els nostres càrrecs electes, i amb això no vull dir que els màsters fagin nosa en absolut, quan més coneixements millor, però si tinguéssim una representació real, no falsejada d'aquesta manera, doncs segurament no es prendrien les decisions que es prenen. I si a més no poguessin anar als consells d'administració de les energètiques, ja...
Home, seria ja la bomba, no?
Això ja bueno, probablement sí. No hi hauria ningú, però sí. No,
penseu, però digues,
jo penso el mateix, i fora el moment d'aplicar l'ètica i de fer neteja de tota aquesta gent. És que ens han portat a un carreró sense sortida. És que estem confiant en una gent que no és ètica, no es comporta, fa trampes, i nosaltres estem aquí. Ens porten aquí i no hi ha carreró, és un carreró sense sortida, a veure per on sortirem, no?
Home, el tema és que tot això, el dia que votem i tornin a sortir, aleshores ja... Que és aquest el tema, o sigui, penses tot això és inaguantable, doncs no passa res, estem en un estat democràtic, d'aquí poc hi haurà eleccions, se'ls posarà
podem
el lloc,
canviar,
se'ls posarà el lloc, i el tema serà que si no se'ls posa el lloc, aleshores sí que és una cosa molt difícil. No?
Exactament.
No, i que a més el cap de Cifuentes no depèn ni de l'ètica, ni de la moral, ni de la dignitat, ni d'ella mateixa, ni del seu propi partit, ni de Mariano Rajoy, sinó que al final dependrà dels equilibris que puguin haver-hi a l'Assemblea de Madrid i en el propi Congrés amb l'aprovació dels pressupostos. No? Al final, Ciutadans s'ha de donar suport al Partit Popular, doncs pot ser que sigui el que demani el cap de Cifuentes i, per tant, serà per estratègia, per equilibris polítics, no per dignitat, i, per tant, encara és més lamentable tot plegat.
Per això demanaria que es anessin renovant i el que la fa la paga i se'n va. I que s'espavili com tot.
I torna el cèntim. Qui hagi de tornar el cèntim és que torna el cèntim.
Això no passa mai, eh? Això torna el cèntim
no passa
mai. No, no passa
mai. Per això tornen els màsters, que no ens fa falta per res, que el continuï tenint penjat al menjador. Però els cèntims, els que han robat, sí que els podrien tornar.
Penseu que amb aquest gest, amb aquesta renúncia i amb aquestes disculpes, es tancarà tranquil·lament aquest episodi? I tot continuarà igual? O...
Jo crec que no.
O encara ha de passar factura?
Ha de passar factura, perquè és que...
A banda de les urnes, eh?
Aquí jo hi veig un cos principal, que és ella mateixa, la senyora Cifuentes, però és que el problema, que també és ella, traspua cap a dins de la universitat. És a dir, quanta gent ha callat, quanta gent ha fet coses que no li tocaven fer... i ningú se n'entera. És a dir, aquí hi ha un senyor que va donar unes ordres perquè se li fessin una sèrie de documents falsos. Tot això és bueno, a veure com ho arreglem, no? Com ho arreglem?
Uh-huh. Això és el que hauria de ser, una altra cosa és el que serà. No, ha passat un mes ja des que ha començat la història, un mes de 12 mesos que té l'any, és molt. No sé com acabarà, però de totes maneres el que sí que ha tingut és molts efectes col·laterals, d'això de neteja de currículums a les pàgines web, i això, bueno, que això d'entrada no està malament. No, hi falta tot el de més, però hem d'anar veient les avantatges que hem anat tingut.
Bé, doncs per no perdre el fil de l'actualitat, seguim amb el procés, perquè ahir Llarena va demanar i a més va comunicar als Jordis i també a Junqueras que tirava endavant el processament per rebel·lió, cosa que bueno, potser ja, i que havia l'esperança que després del que va passar a Alemanya potser aquí doncs s'ho repensessin, però ja va quedar clar, i ja ho vam explicar en el seu moment, doncs que no tenia per què, sinó que aquí també diguem que el procés podia seguir el seu curs, i per tant ha ratificat el processament per rebel·lió als Jordis i a Junqueras, a més per malversació. Avui serà el torn de Forn, Romeva i Rull, que també els comunicaran doncs que seran processats per la mateixa causa, per rebel·lió. Però, bueno, vet aquí que ara se li estan regirant, les situacions, i Junqueras, Sánchez i Cuixart han denunciat un judici polític i acusen Llarena de parcial.
Bé, sí, totalment. A veure, comencem. Crec que la setmana passada ja ho dèiem. L'estat espanyol, o qui el representa, qui el governa, qui ocupa les principals institucions, tenen set de venjança. No hi ha cap voluntat doncs de diàleg ni de negociació. No hi ha sigut mai, vull dir, no hi era ni quan es demanava el pacte fiscal, i ara encara menys, perquè estan ferits, no? Estan ofesos del que s'ha fet a Catalunya i del, diguéssim, de la plantada de cara que se'ls ha fet. Crec que l'estratègia de les defenses d'ahir fa un tomb cap a, diguéssim, a refermar-se en les seves posicions i, sobretot, a denunciar aquest judici totalment polític. No? Fins ara s'havia fet allò de reiterar que la declaració d'independència doncs, havia sigut simbòlica, que, no, que els passos eren gestos, que no, que està, hi havia una voluntat de diàleg, i no ha servit per res, perquè han continuat a la presó, han continuat doncs, limitant o impedint els seus drets polítics, com en el cas de Jordi Sánchez. I per tant, portar-se bé tampoc servia per res. I, doncs, ja està bé doncs, també que es comenci a denunciar quina és la situació d'aquest judici. En tot cas, crec que el posicionament de les justícies europees ajuda a que des d'aquí no puguis justificar o demostrar que aquest judici és totalment un judici polític.
Jo crec el mateix, eh? Jo estava pensant en que són els primers efectes de coses que ells no han volgut donar la importància que tenen, com és el pronunciament de la ONU en favor dels drets del Jordi Sánchez. Jo crec que aquestes coses que a vegades són més simbòliques que reals, en el fons i en el temps, donen els efectes que han de donar. És a dir, la defensa de tots ells s'està agafant en aquests drets que són eteris, que són, bueno, que són núvols, que no els pots tocar, però que comencen a donar-te el dret a poder dir alguna cosa com aquesta, no? Que és tot un cas polític i que estan fora de lloc, no?
Jo, en relació a tot això, després d'estar d'acord amb vosaltres, home, jo penso que a mi m'agradaria fer esment de la mani de l'altre dia, no? Que va ser una mani una altra vegada gustosa, que per mi va ser important que la convocatòria fos transversal, que penso que es va notar amb el número de gent i es va notar també amb l'ambient general de la manifestació, i penso que calia una manifestació d'aquest tipus en aquest moment. Em va saber una mica greu que el senyor Puigdemont tragués protagonisme a la manifestació sortint a la nit. No ho he sentit per part de ningú, però com que vinc com ciutadana, ho dic aquí, em va saber una mica greu que tragués el protagonisme a la manifestació fent les declaracions que va fer a TV3 a la nit, perquè realment van ser les teles, les ràdios van obrir amb les manifestacions de Puigdemont i de seguida es va deixar de banda la manifestació. Una manifestació que, per altra banda, penso que es notava molt que les forces de l'ordre estaven sota el 155 i no van ajudar a la convocatòria, no van ajudar a l'organització, i va costar molt que la gent arribés als llocs de destí, perquè els carrers no estaven tallats, es anava tallant la gent a mesura que anava arribant, amb la qual jo vaig marxar perquè tenia una altra cosa, 2:15, i encara arribava molta gent, perquè costava arribar. O sigui, es notava molt la diferència entre les altres manifestacions que s'afavoria que la gent es reunís i aquestes que hi va haver una passivitat que va dificultar. Total. Amb la qual la quantitat de gent que va arribar a anar, jo crec que va ser molt superior a la que van dir. El que passa és que no es van arribar a trobar pom perquè va ser difícil l'arribada, no? I, home, jo em trobo més còmode amb les declaracions que van fer ahir, no? Jo penso que és que em trobo més còmode amb les declaracions aquestes, doncs de dir, bueno, ens mantenim amb això, vostè és una persona que no és imparcial, tot això ho trobo que està bé. Sempre penso que dintre de tot això també caldria tu el punt aquest de dir quines coses haguéssim pogut fer millor, no? Igual no és el marc per dir-ho, però sí que dintre de tornar a tenir un paper digne i a dir, escolti, per què ens ha estat jutjant i vostè qui és per jutjar-nos i quins atributs té, sí que penso que hi hauria d'haver, però bueno, igual no és el lloc, el que passa és que jo sempre trobo a faltar que el reconeixement de que alguna cosa s'hagués pogut fer millor.
Sí, segurament, segur. El que també segurament no era el lloc, lloc, a casa sí. L'enemic no és sí. El lloc on fer l'autocrítica. Jo no vaig ser gaire crític i no ho vull ser amb la primera part de les defenses, quan abans no vull que se'm malinterpreti el sentit de dir que, bueno, que bé, no? Que ara d'alguna manera plantem cara, no? I al jutge li diem el que pensem realment, perquè al final hi ha gent que està a la presó, hi ha famílies, exacte. Hi ha fills, i jo entenc que les estratègies per sortir d'allà dintre el més aviat possible siguin les que siguin. Ara,
totes són bones.
Sí que s'ha demostrat que aquesta set de venjança fa que ni portant-nos bé arribarem a un diàleg o a una entesa, no?
La manifestació de diumenge segurament no serà l'última. Ho dic perquè el procés ja ve de llarg i sembla que té també per llarg. Jo no sé si la sensació, ho dic perquè ja ho hem comentat amb alguna altra tertúlia, la sensació és d'una mica d'esgotament de tanta convocatòria, de tanta manifestació, tot i que la causa pagui la pena?
Jo crec que de la gent que va anar, no. El que seria de veure la gent que es va quedar a casa. O sigui que també nosaltres després celebraven la paella republicana i el cor havíem de cantar i vam dir quanta gent baixava per ajustar una mica els horaris i realment era una proporció baixa comparat amb... Són gent que coneixes els seus hàbits i saps que habitualment participen i la proporció va ser baixa. Llavors això et desperta una alerta, dius, amb alguna cosa passa, no? Però és en general que preocupa que preocupa com està influint tot aquest temps de mobilització amb el comportament de la societat catalana, perquè el que ha sigut penós respecte a altres ciutats de l'estat espanyol és les manifestacions de pensionistes, o sigui, han sigut una misèria comparat amb Bilbao o amb Madrid, no? Aquí el dissabte hi va haver una convocada per sindicats que érem unes 2.000 persones, segons diuen, jo crec que en aquest cas van ser benevolents, i ahir una plaça Sant Joan que no arribàvem a 500, quan a Madrid s'han convocat 20.000, a Bilbao no. O sigui que és tota la societat catalana que està cansada, i llavors no només perjudica les mobilitzacions en relació amb el procés, sinó amb les reivindicacions dels drets socials, que és gravíssim, no? És que sembla que no tinguem cap problema ni amb la llibertat d'expressió, ni amb la sanitat, ni amb l'ensenyament, no? I estem cargats cada, més que ningú d'aquests temes, no? Clar, és difícil, és un moment complicat.
Sí, jo crec que el fet de tot el procés i del moment polític, social, de la manera que vivim, dona la sensació, és a dir, a veure si em sé explicar bé, tinc la sensació de repetir alguna cosa viscuda, que va ser al final del franquisme. És a dir, la gent estava molt cansada en aquell moment de lluita, de sortir al carrer, de córrer, d'una sèrie de coses davant d'una política que no volies, però era una resistència constant, 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 sense saber el que la gent volia en aquell moment, no? que estaven buscant la democràcia. Tinc la sensació de que estem en aquest punt just. És a dir, la societat té ganes de posar-se un altre cop, tota la societat, transversalment, els que pensen d'una manera, els que pensen d'una altra, dona la sensació de que estem en un final de cicle o de règim, o digueu-ho com vulgueu. Si fóssim república diríem que estem al final de la primera o de la segona o de la tercera república i en volem començar una altra. Doncs jo tinc aquesta sensació, per la gent que m'envolta, que la resistència que té se la planteja a llarg termini. Vull dir, les solucions no les veu per demà, sinó que les veu més lluny i no accepta el que està vivint avui. Per tant, es posa amb pla ferm i a resistir, no? I ja sortirà. I jo no hi estic... O sigui, aquests inputs que em van arribant penso que no són descabellats. El temps ens ho dirà, eh? Igual jo estic equivocat i interpreto malament el que m'estan explicant o el que jo visc, a la millor interpreto malament. Però tinc aquesta sensació d'haver-ho viscut ja.
Jo com que el Toni no pot parlar perquè no havia nascut...
Prens la paraula, no?
Prens la paraula, Toni, ho sento, no et toca. Però jo estaria d'acord amb els inputs que rep, però no estic d'acord amb que sigui una cosa semblant al franquisme.
No, evidentment, no té res a veure.
No, però que els últims anys de franquisme van ser de lluita total. O sigui, jo vaig estar els últims anys de franquisme... Però no estava molt cansada, jo me'n recordo. Jo estava a la facultat i vam tenir un any de vaga general que ens vam donar un aprovat a tothom perquè no vam anar ni un dia a classe, i això era just abans de morir-se el Franco, i hi va haver la revolució dels clavells de Portugal i tothom estava al carrer, l'assassinat del Puig Antic, i va ser bestial la mobilització. O sigui, jo no crec que hi hagués una baixada quan al final del franquisme, jo crec que és al revés. O sigui, estava molt clar que la
lluita
estava...
Potser no he situat bé, doncs jo tinc la sensació de viure del 76 en endavant, no fins al 75.
Ah, perquè el 76 hi havia l'esperança de la democràcia. Potser sí que, bueno, però que això no ha acabat encara, o sigui que vam relaxar i continuem relaxats.
I tant.
Bueno, ja no recordo l'autor del tuit, no? Però no vam jutjar el franquisme i ara el franquisme en jutja nosaltres. Em sap greu no recordar qui va escriure aquest tuit, però el vaig trobar molt encertat. És evident que va haver-hi, tot i que no havia nascut, un relaxament. Exacte. I que malauradament ha sigut fins ara, o sigui, sí. La societat va abandonar la societat, seva participació política.
Sí.
I és el que en altres tertúlies havíem dit, el gran mal, o un dels grans mals de l'estat espanyol, en general, és que no sap parlar de política. No hi ha hagut debat polític, no hi ha hagut una participació activa políticament més enllà d'anar a votar cada 4 anys i d'escoltar o de veure els debats dels presidenciables de torn. No hi ha sigut. O sigui, tu et mires les emissores de ràdio, sí que les tertúlies és habitual, però agafem el prime time televisiu de canals espanyols i és un petit drama, eh? I llavors també allò, a casa, no? No, a casa no es parla, a taula no es parla de política, perquè si parlem de política no, sembla ser que només sabem barallar-nos. O sigui, no, no és normal que aquest estat hagi negat des d'aquells moments el debat polític, i així ens ha anat. Vull dir, al final hem parlat de política quan ja la cosa estava exageradament, o han entrat a parlar de política, perdó, quan la cosa estava exageradament calenta. Nosaltres fa anys, no, que des de l'independentisme s'intentava, però no hi ha hagut manera. Benvingut sigui tot aquest procés per, diguéssim, empoderar a la població a prendre decisions, i benvingut sigui perquè també molta gent que estic veient aquests dies, no independentista, però que s'ha penjat al llaç groc, i gent que ho sé perfectament perquè ens coneixem, perquè som veïns i no passa res, però que el que no estan disposats és a que aquí es perdin els drets, les llibertats i la democràcia. I en un referèndum votaran que no. Però fins i tot m'atreveixo a dir que alguns diumenge van baixar a Barcelona.
Oh, però segur, clar.
Aquest és l'ambient,
i per tant, que clar, és l'ambient que deia jo.
Això és el, no, que, no, això és el que no podem deixar perdre.
Aquí està.
I aquí és el que hem de defensar. Al final, ara, no sé si guanyarem, els independentistes, però el que no pot perdre és la democràcia.
Exacte.
I és on estan, clar, no? Anant. O sigui, està anant a la línia de flotació de la democràcia. I, escolta, no només amb el procés. Anem a Múrcia i anem aquests dies al SASO.
Sí, en parlem.
De democràcia, o amb els atacs feixistes al País Valencià, etcètera. Vull dir que hi ha un gran reguitzell d'exemples, malauradament.
Home, hi ha la llei Mordassa, que al final el que parlàvem l'altre dia dels TDRs era una aplicació de la llei Mordassa, i qui va sortir al carrer quan la llei Mordassa? Qui va sortir al carrer per dir que no la volia? O sigui, és allò de sempre, no hi haurà, per tant, no ens tocarà, l'apliquen uns anys després i tots les mans al cap, però bueno, la van aprovar, i la moguda que hi va haver no va ser tan important,
no,
pel que representava. Ens vam moure, però no tant com calia. No, no.
Totalment d'acord.
I aquí potser fora el moment de recordar tots els polítics, que n'hi han hagut molt, que en el moment de calma, de comoditat, de quedar-nos a casa, van intentar d'explicar-nos-ho. La llibertat es guanya i es conserva cada dia, no podem quedar-nos d'aquesta manera quan estàvem tots acomodats, no? Potser és hora de donar gràcies als polítics que ens ho feien veure, però ara les conseqüències estan aquí, i el procés al final es col·locarà en el lloc social que li tocarà. Vull dir, hi haurà independència, no n'hi haurà, farem no sé què, però que al final, passi el que passi, la democràcia ens sortirà reforçada. A nivell nostre, si parlem de Catalunya i de casa, i a nivell estatal, segur, tot Espanya, al final acabarem millorant.
Si ens en sortim, sí.
No
ho
sé, jo tinc...
Perquè la gent s'està començant a donar compte de que la llei Mordassa té efectes, de que la llei de no sé què té efectes. Aquí, el que jo també m'agrada...
Però aquí... Aquí, potser, els
esdeveniments... I aquí i arreu, perquè puntualment també surten algunes informacions...
I tenen feina a tapar-ho ja. O sigui, ara...
Percentualment...
Tenen feina a tapar-ho.
O sigui, les enquestetes aquestes que es fan a mitjans de comunicació, diaris, tal... digitals, vull dir, vostè està d'acord que s'empresonin els líders de l'independentisme? Clar, els resultats a Catalunya és uns percentatges del 70-80% dient que no. Que no hi estem d'acord, i et mires la mateixa enquesta, resultats de l'estat espanyol, i és a la inversa. Per tant, crec que encara hi ha... O sigui, que hi ha gent que ho veu, sí, evidentment, ara, que queda molta feina a fer. O sigui, al final, el relat que han fet els polítics, que ajudat per una premsa totalment controlada pels grans grups empresarials, que a la vegada els interessa que guanyin uns partits polítics concrets, i un sistema judicial on no hi ha separació de poders, doncs dona un relat que la gent se'l creu. Al final, aquí tenim l'oportunitat de veure altres canals. Si a més a més tens interès, pots mirar la premsa estrangera. Clar, allà no.
Però això cada vegada tenen més...
O sigui, ara traieu els canals de la Corpo, que els hi tenen tanta mania, francament, sí, segurament perquè són plurals, no sé per què els tenen tanta mania, perquè al final l'Albiol i la Rimada surten cada dia a TV3, a les notícies. I en els programes de tertúlia, per exemple, preguntes freqüents, quan es conviden diputats, diputades, representants d'aquests partits, o opinadors d'aquest entorn, no hi van. Renuncien a la seva assistència, per tant...
Bueno, en tot cas seria un debat a fer, però no diguis que és una informació imparcial.
Jo dic que els hi tenen mania, segurament, perquè és, torno a dir, perquè és plural, busqueu aquesta pluralitat en els canals, ja no dic privats, públics de l'estat espanyol.
I tu diries que és, no és imparcial? Tu diries que és imparcial la informació que es dona als canals públics a Catalunya, com és, tampoc és ho és molt, a l'estat espanyol?
És molt més imparcial.
Bueno, no, sé,
que els... no diré el 100%, és molt més imparcial. Bueno. El grup de periodistes Ramon Bernils té un estudi fet i em sembla que el percentatge de persones pro-independència i no independència a TV3 rondava el 50% i en els canals espanyols doncs, potser ronda ja. l'1%, el 2%.
Això s'hauria de veure, en tot cas, jo abans he posat un exemple de no imparcialitat l'altre dia, per exemple, jo crec que, i que hi ha, és igual, no entrarem en això perquè seria un debat que hem monopolitzat.
Puc estar d'acord que al final l'entrevista al president, que alguns consideren expresident i altres consideren un fugat, clar, depèn de si estàs pensant que estàs entrevistant el president de la Generalitat o un fugat, doncs correspon o no correspon, clar, jo entenc que s'està entrevistant el president de la Generalitat, que se'l va encarregar amb el 155.
Sí, clar, tu ho entès. Bueno,
legalment també ho podríem dir així. És a dir, no hi ha un govern nomenat, per tant, hi ha un govern en funcions.
Però és una mica cansino, perquè sempre anem a parar el mateix. Estàvem parlant de democràcia i hem tornat a venir al tema aquest. Llavors, el tema aquest està dintre del deteriorament democràtic general. I estàvem parlant del deteriorament democràtic a tota la península, a tot l'estat espanyol. Aleshores, no podem posar com a exemples del deteriorament i de la reacció al deteriorament només el que està passant a Catalunya en funció del procés.
Però si...
Aleshores, signes de que la gent està començant a donar-se això, no només són a Catalunya per aquest tema, sinó que són altres llocs.
Ho han dit,
llavors,
eh?
Ho has dit, però de seguida...
El que em passa és que percentualment però, encara no ho veig, però com que, és possible un canvi.
Però estàs
no dic que, però, no,
Toni,
que, no, dic
Toni,
que no es pugui produir.
Toni, estaves dient en funció de com respon la gent si s'han d'alliberar o no s'han d'alliberar els presos.
Aleshores, has d'entendre...
Bueno, doncs és un exemple que no val, no facis trampes, home, perquè la gent no viu de la mateixa manera. La situació, home, seria demanar molt que la gent d'Extremadura visqués de la mateixa manera.
Per això ho pregunta... lligava a un relat que es fa des de...
Però bueno, hi ha un relat que es fa...
des de la classe política...
A mi no m'atabaleu entre els dos, perquè a més és que sempre estem al mateix punt. Jo intento anar una mica més enllà. Crec que és bo que parlem de la democràcia...
Però el que no podem negar és que tot el procés que està passant a Catalunya està obrint els ulls a tot l'Estat.
Hi ha altres coses, em nego a pensar que sigui només el procés.
No és tan sols el procés,
però sí
és la punta de llança. És la punta de llança.
A tota Espanya no és la punta de llança.
Perdona'm, ara jo el que sí que vull referir-me, igual que jo penso d'aquesta manera, hi han silencis polítics que no tenen excusa. Hi han silencis polítics a Madrid que no tenen excusa. Saben perfectament el que estan fent en aquí i a la resta de l'Estat i callen. I callen. Aquest silenci polític hem de començar a demanar comptes. I em estic parlant de Podem, estic parlant del PSOE, estic parlant de tota la gent que sigui necessària, que tenen un silenci còmplis.
Jo no crec que tinguin...
còmplis. El senyor Rajoy, si ells volen, deixa de governar demà. I callen. Els interessos polítics estan per sobre dels interessos generals.
Però és
i
que,
això ho hem de començar a reconèixer.
Sí, però si hem d'entrar en tot això, doncs també hem de dir que Convergència i Unió va votar que sí a la llei Mordassa. M'entens? O sigui, que totes aquestes coses...
D'acord.
No
i on
podem
està
posar...
Convergència i Unió?
On està?
I a la de partits.
Bueno, doncs per això t'ho dic. O sigui, que no podem... Llavors, jo, per favor, ho parlem de coses més generals. Perquè, més que tot, perquè si diem que la gent està cansada, és que no m'estanya. I a més, jo no em trauria de tot això. Quan estem dient, ens informen no sé què, per què ens hem de treure? La gent està informada, nosaltres estem informats, tots nosaltres, igual que nosaltres pensem que som responsables de la informació que rebem i mirem de buscar informació als altres àmbits per no caure en allò de dir que macos, que monos i que tal, pues, no, perquè no som una gent diferent, altra gent ho farà també, Toni, vull dir que jo no em considero una persona...
Però hem de començar...
No em vull treure...
Us proposo un altre tema, perquè ahir hi va haver ple extraordinari. El nou síndic de Greuges va presentar el primer informe amb un balanç de 34 atencions a ciutadans i 20 expedients de queixa. La figura del síndic, que és una figura que no sé si recorrem gaire... quan tenim algun problema, alguna situació que necessita d'un mediador. Ho dic perquè les xifres a Sant Cugat, i ja sabem que Sant Cugat tampoc no és que tingui unes grans problemàtiques a nivell de ciutadania, però són unes quotes, diríem que baixetes, bastant discretes. Penseu que la gent sap que hi ha una figura, reconeix que hi ha una persona que li pot ajudar a solucionar segons quins problemes de convivència, de ciutadania, d'altres àmbits també, i que està a la seva disposició? O sigui, fem servir suficientment el síndic?
A veure, jo segurament no es coneix prou, o no sé si la gent de Sant Cugat, en la seva immensa majoria, sap que Sant Cugat té el seu síndic propi. Jo crec que el síndic general, el defensor del poble de Madrid, el síndic a Catalunya, jo crec que sí que és una figura que es coneix, que existeix. No sé si a nivell local se sap tant. També és veritat, clar, jo no l'he fet servir mai, però també és veritat que entre l'experiència d'anys anteriors i la meva feina actual, la meva interlocució o el meu contacte amb els gestors de la ciutat és habitual, i per tant potser he utilitzat canals més directes, doncs la instància directament a aquell departament. Per tant, el síndic és molt, molt, molt útil per a aquelles persones, doncs, que potser no estan avesades a parlar amb l'administració o no saben a qui dirigir-se, i el síndic és aquesta la feina que ha de fer. Però és possible que a nivell local doncs no es conegui tant la figura. En tot cas, la gent que entri a la web de l'Ajuntament de Sant Cugat per fer qualsevol tràmit o per fer qualsevol consulta principal, allò que em vull queixar, doncs miro la web a veure qui m'he d'adreçar. La pestanyeta del síndic hi és. Vull dir que, no ho sé, jo crec que és més el desconeixement de que en el,
i no es coneix
a nivell
prou
local
la funció.
Existeix.
No, i, que tampoc se sap ben bé la funció. Dins el desconeixement d'aquesta figura, és possible que tampoc se sàpiga quin és l'objectiu, la funció de...
El desconeixement de lo que podem arribar a tramitar a través d'ells. És a dir, jo ho reconec, no sé massa ben bé per què el podria utilitzar. O sigui, els motius que jo... O com si jo tinc un problema en qualsevol administració, no soc conscient de si podria anar al síndic en cas de no estar d'acord amb qualsevol relació. Clar, jo no ho sé, per exemple, no sé, se m'acut, una persona que necessita, una persona de la tercera edat que necessita atencions, que no sé què, que no se'n surten, que no troben la residència, que no sé si jo aniria per al síndic, no ho sé. I no sé si hi puc anar encara. Potser és també una mica la qüestió de publicitar o fent-se saber fins on te pot arribar a gestionar un síndic, no?
Home, perquè jo crec que el tema és que, bueno, sempre és el tema aquest de l'equitat, no? Que coneix la figura del síndic i el que pot fer, justament aquí normalment no li fa falta, perquè deia el Toni, no? Perquè tenim les actuacions administratives més fàcils, perquè les entenem millor, i en aquest cas només les faríem servir quan totes les portes se'ns haguessin tancat. Exacte. I no acostuma a passar. Aleshores, jo crec que la gent que li podria fer més falta, que és qui té menys eines per moure's dins del món administratiu, segurament no coneix. Llavors, igual s'hauria de fer una difusió més sesgada, com si, més dedicada a aquesta població que li podria fer falta. Jo crec que no estaria de més donar a conèixer la feina. I després, que el problema, jo crec que en aquest cas, si tu dius, no sé si puc anar, si tens el dubte, vés-hi.
Ja t'ho diran.
Ja t'ho diran, no? Ja t'ho diran. O sigui que això també és una cosa que hauríem de fer entendre.
Exacte.
Que no es faci vergonya. Si tenim el dubte, hi anem. Si ens diuen, no, això no és competència meva, i estem, això sí que estem acostumats a que ens ho diguin, que no són competències, ens busquem una altra competència, no?
Sí, sí. El que passa que la gent, de vegades, el síndic queda lluny. O sigui, el veig com un pèl llunyà, no?
Però jo crec que justament...
Què em farà, no? Doncs t'ajudarà justament a dir-te, escolta, jo això no t'ho puc fer, però pots anar,
sí.
Ves a l'Ajuntament i vas al departament qual, o ves a la Generalitat, vas al departament qual, aquestes informacions sí que les pots
fer. Ara em renyareu, però no sé qui és el síndic actual, ho sento molt, perdoneu.
Ramon Palacio.
Val.
Doncs jo crec que la figura del síndic, potser en una ciutat que amb pitjor o millor fortuna, pitjor o millor funcionament, no? Però tens els consells de barri, de districte, que a vegades allà la gent desfoga com si tingués tres síndics a davant.
Exacte.
Amb tot el dret del món, moltes, la majoria de vegades, vull dir que no ho estic criticant.
Perquè tenim personatges de
l'Ajuntament... Potser hi ha uns intermediaris que ajuden a que no arribis en el síndic, potser.
Aquí està.
També és veritat que Sant Cugat, malgrat tenir gairebé o ja hem superat els 90.000 habitants, encara el cercle íntim, diguéssim, els que ens movem en el casc antic, sí, vivim més al nucli, la relació amb l'administració és molt directa, no? Encara ara, per ser una ciutat de 90.000 sí, habitants, el teixit associatiu, entitats, agrupacions veïnals, reunions directament amb els regidors i regidores són possibles. Això a altres a municipis més grans no passa perquè no donen les hores.
No es dona.
Per tant, bueno, estic intentant buscar alguna explicació que les xifres del síndic siguin baixes, però jo crec que sí que hi ha una permeabilitat, no, de... puguis estar d'acord o no, al final arribaràs a l'acord o no, però, però la conversa existeix, no? Encara, per sort, la conversa amb aquell responsable d'àrea, aquell responsable polític, aquell regidor o regidora, encara és possible, fins i tot pels carrers i places, no cal moltes vegades demanar hora, i segurament això ajuda.
És el que t'anava a dir, inclús els polítics jo crec que tenen una postura una mica diferent potser a altres llocs, de que ells mateixos demostren interès per arribar a una sèrie de sentir opinions, no de solucionar coses al mig del carrer.
Això és una altra història, ja, sí. Arribar a l'acord ja.
Exacte, però que sí, tens la possibilitat de trobar-te qualsevol i poder-hi parlar, i ell hi té interès a contestar.
No, i llavors en aquests casos el síndic és una mica l'últim recurs.
Exacte.
No? Hem intentat aquestes vies, no ens n'hem sortit, i llavors el síndic sí que faci un expedient complet, no? Que porti el tràmit fins al final i intenti trobar la solució, com a mínim, que exerceixi de mediador, no?
Sí, sí.
Bé, ja sabeu que aquests dies estem al final de la tertúlia. Aquesta setmana a Barcelona es fa la Fira Alimentària. Ahir, no sé si vau poder veure un reportatge a 4, em sembla que era, sobre els aliments i allò que amaguen els aliments. Glutamato.
Heu esmorzat aquest matí?
El glutamato. La pregunta és molt fàcil. Us preocupeu per allò que mengeu? És a dir, us interessa saber què és el que porta allò que ingeriu en el dia a dia? O...
Jo, a mi sí, no d'una manera, manera
obsessiva,
molt obsessiva. Obsessiva i tot el que a meva butxaca em permeti, però sí que m'interessa saber-ho, sí.
Intentes fer
una
alimentació saludable,
exacte,
no?
Sí.
Que tots aquells enigmes de xifres i lletres, aquells components que llegim a la lletra petita, intentin ser els menys possibles.
Ho intento, no és una cosa fàcil.
No és fàcil, no.
No.
Més has donat també en el clau, allò, fins on la butxaca, on la butxaca ens ho permet.
Sí, exacte.
Sí.
Exacte.
Què vols dir, que menjar és car?
Sí.
És menjar car és sa.
Menjar car és car.
Sí, sí. Home, només cal... Mira que nosaltres a sobre som organitzadors d'un mercat de pagès, però vaja... Només cal anar a les botigues ecològiques, mirar els productes ecològics, mirar els productes lliures, de totes aquestes coses que heu dit.
Però clar,
quin
és
preu
que
tenen.
Això...
Que no dic que no sigui un preu just, que no sigui el preu cost de producció, que sigui més elevat, justament perquè no es fa una industrialització en l'elaboració d'aquest producte. No tothom s'ho pot permetre que de manera habitual aquest tipus d'alimentació.
I que tampoc és prohibitiu, és un tema de prioritats també, no?
També,
el que passa és que llavors entres amb aquella cosa de que sigui el que dèiem, no? De que sigui una cosa, com heu dit? Que
Obsessiva.
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 És difícil trobar el punt d'acord amb la vida de cada persona i les seves prioritats,
nosaltres,
no?
Nosaltres, personalment, parlo molt personalment, el que hem intentat és sempre evitar el menjar processat, és a dir, intentem de processar tot el que podem, no? Vull dir, si hem de comprar els productes i fer-ho a casa i en som capaços, ho intentem de fer. Però tampoc som obsessius, vull dir... Clar, tots sabem que
tot el processat és dolent. Tampoc no està a les nostres mans.
Exacte.
perquè exacte. Potser un bistec de vedella no que ens pot que semblar que exacte. No porta absolutament sí, porta, res sí. inconvenient, doncs em vet aquí que sí.
No, o, amb
sí,
el, sí, que sí o amb el que s'ha regat la verdura amb què faràs la crema de verdures, exacte, per sana sí, que sigui.
Exactament.
Sí, 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 sí.
Per això, no sé, personalment no m'obsessiono, igual que tu, però sí que intento doncs, de donar...
Estalviar-te segons quines coses, no? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el dia. Gràcies a tots.
Adéu. Gràcies a vosaltres, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu.